enhorabona.
Gràcies.
Ho has fet molt bé.
Jo, de veritat, és que no dono crèdit. La Nina, va fer un tuit la nit d'Eufòria, la nit que diu: sisplau, algú amb coneixement vocal que decideixi les tonalitats ara de les cançons dels concursants d'Eufòria. Quin patir, mare meva!
I ho va dir així cridant. Sí.
Jo vull pensar que sí. Jo vull pensar que sí, perquè la manera de fer el tuit, jo crec que ho va...
Tota la raó, la Nina.
A mi, a casa, això, a mi... A mi, a casa, això és desafinar?
I tant.
És que el jurat cap dels tres diu que no.
Aquesta noia té molt bona veu, però no la té educada. I si no li posen les cançons per la seva tonalitat...
Valora la valentia. Tu has de ser valent. No saber cantar i sortir a l'escenari, has de ser més valent que saber anar a cantar.
El que ho va fer molt bé és el Pau Culleré, que quasi amb el carrer...
I el que va
anar... El carrer, quasi...
Aquí.
El van salvar a últim minut, però el Covino el va enviar a la zona de
Ferreira
per les segones veus, que és una altra història que l'any passat nosaltres vam dir que estàvem en desacord, perquè clar, si tu intentes com a mínim defensar la teva cançó i perquè aquell dia doncs estàs fent les segones veus no et surt del tot bé, home, per això t'has de...
No, però la segona veu pot enredar la primera veu.
Va, vostè sempre està defensant el jurat de la segona veu.
Això és veritat.
A veure, el rotllo aquest de les segones veus.
Els que saben cantar t'ho diran.
Anem a escoltar el Pau Culleré, va, visc un pas.
Què és la jornada de Lleida?
I sento que la sang m'abraça i em purifica fent. Vinc d'un poble vora el mar, purifica la fent. Vinc d'un poble vora el mar.
I jo m'he traslladat en aquest poble i he vist aquestes casetes indianes, no?, del Maresme lliure i tropical, així que felicitats, és un
moltíssimes
sí.
Gràcies.
Pau ha estat molt maco.
Que maco.
De veritat, és una sensació de conèixer, però sóc una mica, potser vinc a dir-te que això és Eufòria.
Sí, què vols dir?
Que hi ha molts reptes.
Sí.
I que espero que hagis gaudit el que ha sigut aquesta setmana.
Com?
Perquè el resultat ha sigut molt maco.
Sí, però en què?
Compte
què?
Estigues ben preparat pel que està per venir.
Aquesta veu com
no diu res.
No sé, com arenosa, no? M'encanta. Sí, i la veritat és que et queda molt bé. I per mi aquest és el Pau que volem, així que per mi és...
Moltes gràcies, Alfred.
Alfred, li diu?
Sí, Alfred, sí.
Doncs jo, si tu em dius dels membres del jurat, un per un, Elena Gadel o la Carol? Per mi no hi ha color.
Hi ha color. Sí que és veritat que la temporada passada...
L'Alfred o el Dami?
Però diguem que la Carol, no? O sigui, l'Alfred ve a substituir l'Helena Gadel.
M'és igual. No? No, això no...
Això no va enlloc.
Anem a... No, vull dir que... L'únic que a mi m'agrada és l'Albert Sala, tot i que, bueno, veig que també hi ha moments que tampoc saben què dir.
Mira, la Nina va estar en una gala especial de convidada.
Ho va fer extraordinari.
Jo vaig preguntar a la casa, escolta'm, per què no agafeu a la Nina? Perquè la Mònica Naranjo cau, bàsicament, per un tema de pressupost. Perquè no? No, perquè és molt relacionat amb Operació Triunfo, l'època de l'acadèmia, bla, 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 bla. Sí, ja, però tenim l'Alfred, que també ve d'OT.
Bueno, anem al que interessa, que és com va anar d'audiència, que és el que...
Bé, deixa'm passar el Xavi Noms, l'últim. Perquè la setmana passada tu et vas enamorar del Xavi Noms.
El van anar, a veure, parlant malament, van anar a fotre-li... Li van fotre una trobet al turmell i van intentar fotre'l fora.
Sí, senyor. I li vaig dir aquí al Daniel.
I li van dir al Dani Anglès... I al Dani Anglès tocant el violí.
Sí.
No, és que li van dir divendres i va dir... Bueno...
No, perquè no has de saber què fer de tot...
T'ho haig de dir que a mi no em va agradar, eh?
No, la primera setmana ho va fer de 10 i és veritat que...
Clar, però aquí el tema és... Ells, el jurat o el programa de defensa, que és un programa en què s'ha de saber tots els estils musicals i has de defensar totes les cançons. Si el Xavi Noms té un tipus de música, un tipus d'estil molt concret, perfecte, però és que també el concurs té altres estils i s'han de fer-ho tot. Si trontolla en un estil musical, doncs, clar, no és culpa del programa, és culpa d'ell, s'ha d'intentar... Ha de ser un 10 com a cantant quan surt d'Eufòria. Llavors, a partir d'aquí...
Però Matxí, Matxí, no tocava ranxeres. No,
però, no però aleshores la pregunta és per què la, els triomfen en aquest tipus de, ja no només Eufòria, sinó en d'altres talent shows, els que queden segons o tercers i els que són tan perfectes, els que arriben a aquesta perfecció professionalment no fan carrera.
Bueno, és que això no és una cosa del programa, és una cosa del públic, és el que vota. El públic és el que vota finalment.
Perdona, jo discrepo amb tu. L'imperfecte, el que té un segell propi és el que fa carrera. Ho tens amb el Triquell, ho tens amb el David Bisbal, ho tens amb... O sigui, el diferent. Joaquín Sabina té bona veu? No, però té un talent que no té ningú. T'agradarà? No t'agradarà. Ara, aquesta perfecció que busquem, la perfecció amb tot...
No pot ser.
No existeix. I aleshores entres amb el que seria la regularitat amb tota la resta.
Doncs anem a escoltar el Xavi Noms.
Has de potenciar, des del punt de vista... Llavors, el fet diferencial.
Llavors, tu què faries? A Xavi Noms li donaries tota una peça de cançons del Jimmy Colo
No, que li vagin bé. Que li vagin bé.
Ja, però, clar, llavors...
Llavors més engrescades...
Jo entenc el que dius, però potser el que vull dir és que potser el qui guanyi el concurs, que ho haurà tocat tot perfecte, tot serà un set, doncs a lo millor no farà la mateixa carrera que el que queda segon o tercer, que és un 10 amb una cosa, amb la resta amb ballar, amb cantar segons com, tal, a lo millor és una pepa. Però amb una cosa, una, ho trenca, i aquest que ho trenca, que és, per exemple, repeteixo, Triquell, doncs serà el que faci la carrera.
I tindrà un estil propi, perquè no cal tocar tots els estils bé, perquè tu et definiràs
Matxí,
per un estil.
No cantava ranxeres. Només cal que et digui això.
Bé, amb el Xavi Noms.
Per cert, senyor Vicenç Martí, vagi una mica més alerta quan fa comentaris.
Què ha passat?
Perquè vostès pensen que a Catalunya... Escolta, jo llanço una pedra, mira, com el foraster que llances un dard.
Sí.
Doncs la Neus Ruiz diu que el Pau Culleré és de Balaguer i no de Juneda.
Ah, sí? Doncs jo vaig entendre que era Juneda.
Faci una mica...
M'he equivocat, pega'm.
Faci.
Bé, doncs anem a escoltar el Xavi Noms per acabar de fer una peça de Dua Lipa, que ja vam dir divendres, complicada, aquesta cançó.
L'entrada al turment.
És trampa, eh? Cançó trampa, eh? Watch me dance, dance the night away. Mama could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance, dance the night away. I still keep the party running, no one head out of place. Lately I've been really close to the edge, stupidly keep my best. I stay on the beat, you can count on me. I am missing no steps. Cause everyone shakes and it bends, don't give a damn. Saps què passa? El que passa és que el registre que et va tocar la setmana passada em va fer volar amb tu.
Ja. I nosaltres també.
Sé que no hauria de comparar-ho. Jo sé que tu corporalment a sobre l'escenari no tens el mateix power que sentat davant d'un piano. Per mi, és un no.
Mateix power.
A la zona del rei.
Oh. Jo t'he vist una mica insegur, una mica com que t'embalejaves, com si t'havies de trencar tota l'estona. Et faltava pes. Home. És veritat que a nivell vocal faltava a mi m'encantes, Xavi. Que et vull donar un vot de confiança. És un sí.
No ha sigut suficient per captivar-nos com ho vas fer la setmana passada, així que per mi és també un no, com l'Albert.
Un fort aplaudiment, perquè a més avui és el seu cumpleanys.
Quin regal.
Ja, em va ser un greu, pobre.
El dia del cumpleanys. L'audiència.
A part que la cançó no valia res.
L'audiència?
La cançó és boníssima. Una cosa treu l'altra.
Com a segona cançó del que seria el concurs, potser li haurien d'haver posat la tercera o quarta setmana.
Sí, una mica més de rodatge.
Doncs l'audiència 16,4, 273.000, baixa de quota, però puja una mica d'espectadors en una nit que, evidentment, jugava el Barça.
Però va acabar a 3:15.
Sí, però clar, també... Sí, però també haig de dir una cosa. Han fet un tuit, la Corpo, el 3CAT corporatiu, dient 17,1. Prou de fer trampetes amb les audiències.
Ui.
Perquè dilluns passat, el Jo Mai Mai no va ser líder, i ells van dir que eren líder.
Ah, sí?
És a dir, no comencem a fer trampetes aquestes perquè no teniu necessitat, Rosa, no teniu necessitat de fer aquestes trampetes, perquè sou líders a la tarda, a la nit, a l'any, al mes. Llavors, si dieu que l'Eufòria va ser líder divendres, efectivament va ser líder, però no va fer un 17,1, va fer un 16,4. Llavors, m'agradaria que fóssiu una mica més rigorosos. No, perquè després el Matías, que és el del màrqueting, t'explicarà com ho fan, i no sé què. No, és que aquí a mi Cantar m'està dient que de tal hora a tal hora va anar Eufòria, va fer un 16,4, i vosaltres pengeu aquest matí un tuit dient que va fer un 17,1. D'on heu tret la resta del Xerp? Que em digueu? On està la diferència?
Enfadat, eh?
I el Jo Mai Mai, dilluns passat, no va ser líder, i ells van tenir la barra de dir que va ser líder Jo Mai Mai, que per cert, ja m'he vist el capítol, i el 80% del capítol no es veu res. És una foscor absoluta el capítol.
Perquè se'ls va apagar el llum.
Perquè passa per la nit.
Però no s'havia acabat.
Acaba avui.
Ah, avui s'acaba.
Que per cert, aquesta nit comença bailando... Baila como puedas.
Sí? Bailando con lobos.
Baila como puedas. Llavors, demà ho seguirem i comentarem la sèrie més cara de TV3 que acaba aquesta nit. Eh?
Són les... La sèrie més cara acaba aquesta nit?
Oh, Jo Mai Mai.
Jo Mai Mai. 3 milions, eh? Bueno, 2.900.000.
Piticlim, piticlim.
És a dir, saps el que ha anat per capítol?
La casa és gran. Sobretot amb els diners de tots.
Són les 6:10.
Versió RAC 1.
Si veus alcohol o prens drogues i condueixes, poses en joc la teva vida i la de la resta de conductors. L'alcohol i les drogues causen una de cada tres morts en accident de trànsit. Dalt del cotxe, 00. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Hola, te'n recordes de mi? Sóc en Joan, l'òptic optometrista d'Òptica 2000. Ja t'has revisat la vista? Si encara no ho has fet, et recomano que ho facis almenys un cop l'any. A Òptica 2000 tenim la tecnologia més avançada per un examen visual complet i personalitzat. Hi trobaràs les marques més buscades i les últimes tendències. Aprofita ara que et descomptem fins al 30% en els vidres. Només fins al 31 de març. Demana cita a Òptica 2000.
A l'abril arriba una nova oportunitat de transformació i renovació. El 12 d'abril arrenca una nova convocatòria dels màsters en màrqueting que han transformat el futur de més de 12.000 estudiants. És el moment d'obrir noves portes al teu futur professional. Connecta amb la innovació i la transformació en el món del màrqueting. Informa-te'n a esic.edu/Barcelona o truca al 93 414 4444.
A veure, tu al teu pare li fas ben poc cas. Vaja. Que si et diu que no posis els peus a la taula del menjador, tu ni cas. Si et diu que treguis les escombraries, que es vagin esperant. I si et diu que no cal que li regalis res el dia del pare, doncs tu igual, ni cas. Aquest 23 de març, regala-li 15 milions a un dècim del sorteig del dia del pare de Loteria Nacional, que segur que malament no li semblarà. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
A Montse Interiors dediquem aquesta falca a tots els pares, els que donen bons consells, els que es fan una mica els durs, els que gaudeixen amb els nets i els novells pels que aquest és el seu primer any. Per a tots, felicitats. I a la resta, recordeu que fem descomptes del 20% en producte propi per si voleu triar un regal. Felicitats, pares.
Tens casa amb jardí o piscina? Transforma-la amb Abrisud. Vols cobrir la piscina, el cotxe o busques una pèrgola bioclimàtica on relaxar-te? Abrisud té la solució.
Del 15 al 17 de març tenim portes obertes amb preus de fàbrica i descomptes de fins al 30%. Visita'ns. Som a Cornellà. Sortida 15 de la Ronda de Dalt.
Abrisud. Dona vida al teu exterior.
Perdona? Que ara Movistar Prosegur Alarmes inclou una garantia antiocupació? Uf, ja veuràs quan se n'assabenti el meu gos.
Cap guardià pot competir amb Movistar Prosegur Alarmes, la primera i l'única alarma amb garantia antiocupació, que no només dissuadeix i protegeix, ara també es compromet contra les ocupacions. Contracta-la al 900-222-250 o a movistarproseguralarmes.es.
Hola, sóc el teu cotxe i vull demanar-te que em portis a Rodi. Tenen el millor servei de manteniment per mi. Professionals que em cuidaran, pneumàtics que em flipen i preus que et fliparan a tu.
Entra a Rodi.es, busca el teu taller, demana cita quan vulguis i troba descomptes exclusius. Prepara el teu cotxe per a les vacances en Rodi Motor Services. Motor de confiança.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Tenim una tassa i unes xocolates que aniran a parar aquí.
Doncs Maria, la persona que hagi encertat i que a més després de quan diguem el número li toqui aquest lot fantàstic de la pregunta, de l'enigma d'avui. Dèiem que s'havia celebrat la gala dels Oscars i per això recordàvem el moment de l'any 2017 quan es va donar l'Oscar a la millor pel·lícula a La La Land, quan en realitat era per Moonlight. La pregunta era qui va sortir a donar la notícia, qui va rectificar. Opció A, els organitzadors de la gala. opció B, els productors de La La Land, opció C, Warren Beatty i Faye Dunaway, que era qui entregava i donaven aquests Oscar, o opció D, la protagonista de La La Land, Emma Stone. I la resposta correcta és la B. Els mateixos productors de La La Land van ser els que van anunciar l'error. Ells estaven donant les gràcies per haver aconseguit els Oscars, els avisen i...
Se'n recorda
la... La ve cantada al Serrat? No me'n recordo.
És aquest el moment en què ho rectifiquen.
Ei, ei, hi ha hagut un error.
Moonlight, you guys...
Moonlight, heu guanyat l'Oscar a la millor pel·lícula. No és cap broma. Moonlight ha guanyat l'Oscar a la millor pel·lícula.
This is not a joke. Moonlight has won best picture.
Pobres, eh? Mig agraïment van veure que realment no era per ells l'Òscar.
Agrair un premi et diuen no és per
nada. No ho diuen, agafes la targeta i veus que...
Sí. Bueno, però ells han tingut l'alegria, això que es porten... Ells han tingut l'alegria d'un Òscar.
Jo d'un disgust així no sé si et recuperes, eh? Perquè ja te creus que és teu, eh?
Ja ho has agraït.
Calla, no facis això, eh?
El mateix que la independència.
No, tornis a emocionar això, eh?
Nena.
Va durar una mica, més.
És el mateix any, eh?
Va durar més l'Òscar a La La Land que la nostra independència.
No feu això!
Doncs bueno, mira, tenim això en comú.
Calleu!
Amb La La Land. Bueno, escolta, 518 persones que han jugat i 394 que l'han encertada. Senyor Marcelí Virgili.
Vinga, va, digui-ho.
Seria tan amable de donar-nos un número, sisplau?
Fàstic.
79.
Bueno, però no cal que ho digui aquest to.
Perquè estigui enfadat. No fa això!
Lo de la independència.
Que sembla...
Anat a tocar aquí al moll de l'os.
Sí, exacte.
Sembla
que truquem a algun bar...
Aneu a burxar les ferides.
Sembla que truquem a algun bar o restaurant demanant taula, com va fer l'altre dia el Mar Bala, que tots eren... Bueno, tots eren
79.
Ja ho he fet.
Per què no ha dit el 17?
Perquè no l'he volgut dir.
Va, vinga, anem al...
Bona tarda, la resposta correcta podria ser la B, és la B, efectivament. Soc la Montse Sanz Saró i us escolto des de Lleida. Moltes gràcies, salutacions a tot l'equip, sou fantàstics. Felicitats, Montse, molta xocolata Jolong i una tassa perquè t'hi mengis i t'hi beguis el que vulguis. Per molts cert, anys, noia.
Per cert, tinc l'aportació al programa de Iu Forn. Des d'aquí una abraçada molt forta. Segons ell... podríem deixar de banda l'eufòria i ja l'ha batejat d'una altra manera aquest concurs, Eufònia. Després d'escoltar el que m'ha escoltat, eufònia. Tot i que el problema no seria d'eufonia, sinó seria de
definició. Encara busca sirenes, el Liu, o bé?
Sí, les busca, però a l'Agència Catalana de Notícies. Una sirena arregla l'ombra. Perquè és el seu director. Bé, comencem amb els Oscars.
Vinga. I aquí sense desafinades, eh?
Bona tarda. Jo també sento que desafina, eh? El pas que, clar, com que no és català, m'agrada molt.
Ja li dic jo, que vaig veure la gala per primera vegada a la meva vida, que no va desafinar, i per mi va ser el millor de la gala.
Home,
o almenys el número més complet de la gala dels
Oscars. En Jasquen, en directe a Ryan Gosling, un numeràs, que es diria, en aquesta gala, que ha coronat Oppenheimer amb 7 estatuetes, entre elles les de millor pel·lícula, director per Christopher Nolan i actor protagonista per Cillian Murphy, de repartiment també per Robert Downey Jr. Nolan i Murphy, platòrics.
Les pel·lícules tenen tot just una mica més d'un segle. Imagineu portar més de 100 anys de pintura i de teatre. No sabem cap on ens porta aquest viatge, però que penseu que sóc una part important d'això significa tot un món per mi. Moltíssimes gràcies.
Thank you very much. You know, we made
a film... Hem fet una pel·lícula sobre l'home que va crear la bomba atòmica. I per bé o per malament, tots vivim al món d'Oppenheimer, així que m'agradaria dedicar aquest premi a tots els pacifistes del món.
L'estatueta per a millor actriu l'ha guanyat Emma Stone pel seu paper a Pobres Criatures, que s'han butxacat 4 Oscars, principalment tècnics. I Barbie se n'ha anat pràcticament amb les mans buides. Protagonisme sí que ha tingut, sobretot musical, ara escoltem a Ryan Gosling, però l'Oscar a millor cançó se l'ha endut Billie Eilish. La nena o la nana té 2 Oscars ja, amb una curta carrera que té musical.
Sí, no té veu.
La Verblom dona.
Al contrari, té una veu particular i personal.
Canyada. És el que dèiem abans d'Eufònia. És com si a la Billie Eilish ara li fas cantar...
Rock dur.
Ara, heavy.
Ella marca la diferència i és qui és.
Sembla que vol dir cantar Mama i avui ja torera.
Sí, l'Albert Pla.
Bé, i com ja hem sentit, el cinema català que ha marxat amb les mans buides, ni La Societat de la Neu ni Robot Dreams s'han endut doncs, cap estatueta de les que optaven.
Doncs qui ha seguit aquesta gala des de Los Angeles ha estat Maria Cusó. Maria, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Hola.
Mira, ara mateix passen 5 minuts d'un quart de 9 del matí a Los Angeles. Què tal, Los Angeles? T'està agradant o no has vist res?
No he vist excessivament coses, sí que, per sort, com que hem tingut entrevistes a diversos llocs de la ciutat, m'he pogut moure una mica, hem estat sobretot per aquí, per la zona de Hollywood, que és on està el Dolby Theater, etcètera, i també per Beverly Hills, i t'he de dir que no és la ciutat que més m'agrada dels Estats Units, per lo poc que he vist.
Hollywood, quan es fa fosc, has de marxar, eh?
Per què?
Sí, doncs mira, el meu hotel el tinc a una cantonada del Dolby Theater, vull dir que quan es fa fosc m'hi quedo.
Però
és molt fals.
Home, és perillós.
Hola? Sí. Ah, és que pensava que t'havien perdut. Sí. Dic que el... Em sents, no?
Sí.
Vale, no. Preguntava que el Dolby Theater, que està cèntric o està a les afores? On para això?
Està en una part no especialment cèntrica de la ciutat, a tocar ja la muntanya on hi ha el Griffith Center i les lletres de Hollywood, doncs diríem que és la part que toca cap allà. I el que sí que m'ha sorprès molt és que tota aquesta zona amb el Passeig de la Fama, etcètera, se'l veu una mica impostat, una mica de, com si fos un decorat d'una pel·lícula. No sembla una ciutat ben bé, o sigui, no sé, no la trobo especialment atractiva.
Que has pogut visitar, perquè ell feia molta publicitat durant la cerimònia dels Òscars, el museu dels Òscars, que fins i tot feien esports que hi anessis i tal. Ho has pogut visitar o no has tingut temps?
És una meravella el museu, sí, perquè a més tant Juan Antonio Bayona com l'equip de maquilladors i perruqueria de la Societat de la Nieve, que estaven nominats a millor pel·lícula internacional i això amb millor maquillatge i perruqueria, van fer xerrades els dies previs als Oscars, perquè el museu organitza algunes de les categories, uneix tots els nominats i fan com uns col·loquis, però que a més s'omplen fins la bandera i la gent que li agrada el cinema va allà i poden viure aquesta prèvia bastant única dels Oscars. I com que es feia allà, vaig al·lucinar, perquè a més hi ha l'exposició del Pedro Almodóvar i hi havia també tot un escenari amb unes estatuetes enormes dels Oscars, i com són els americans que fan espectacle absolutament de tot, si tu volies t'hi pujaves, t'hi feies fotos, podies fer un vídeo que te l'enviaven, vull dir que realment això sí que em va agradar molt.
Molt bé, escolta, bueno, anem a la gala. Hem escoltat a Ryan Gosling, que per mi va ser de lo milloret, és qui ens va animar
dubte.
La gala, eh? I després va haver un moment d'impacte, que és el nu que s'ha fet viral del John Cena, que aquest senyor és un professional
és un lluitador,
no? No és, no, vull dir, no, aquí no el coneixem massa, però sembla ser que als Estats Units es coneix molt, un senyor lluitador que
catxes,
va sortir.
Molt catxes.
Exacte. Que diríem que va ser una de les sorpreses de la nit, perquè va sortir a anunciar el millor vestuari.
Despullat.
Exacte. El podem escoltar. Costumes.
They are so important. Maybe the most important thing there is. I can't open the envelope without the...
Oh, my God.
Clar, d'imaginar que tot això passava, que ella estava absolutament nu, o almenys el que semblava a càmera, i només portava un sobre, hem de dir, més gran de les dimensions que els sobres normals, que li tapava les parts i el cul, per dir-ho d'alguna manera, perquè pogués passar-se, perquè són molt puritans aquí a la tele.
Sí, va ser, com dèiem, juntament amb Ryan Gosling, del destacat d'aquesta gala. Emma Stone, com hem sentit, s'ha emocionat, i a banda se li va enganxar el vestit en el moment de sortir a l'escenari i ja el portava trencat. Hem acabat d'aclarir això.
Sí, de fet, es veu que ella no s'ho esperava gens, o sigui, també ens ho va dir a la sala de premsa, no s'ho esperava gens, i aleshores no sé si és per la força amb la que va sortir, o ella va dir que va ser durant l'actuació d'en Jasquen, però va sortir a l'escenari i ja veies que estava com nerviosa, es anava tocant l'esquena, i quan van a fer els típics petons de cortesia a les actrius que li entregaven el premi, els hi va demanar, ostres, per favor, mireu-me l'esquena, perquè crec que se m'ha obert la cremallera, i potser no seria el moment de que se m'obrís el vestit quan estigui donant el discurs d'agraïment. Però ho va fer amb tota la naturalitat d'ella.
My dress is broken.
El meu vestit s'ha trencat. Crec que ha passat durant amb Jasquen. N'estic segura. Això és aclaparador. Tampoc tinc veu. Tant és. Les dones en aquesta categoria, Sandra, Anet, Cari, Lili, vull compartir això amb vosaltres, totes vosaltres. Ha sigut un honor fer això juntes i espero que seguim fent moltes coses més juntes.
Sí, què vols dir? Gràcies al papet, a la Maria,
a mama, al papa, al germà, al tio Alberto.
I sobretot gràcies a l'acadèmia. Fixeu-vos que mai se l'obliden, perquè saben perfectament qui els nomina.
Sí, sí, com si un partit de futbol, doncs gràcies a l'àrbitre perquè has guanyat. Gràcies, àrbitre, perquè he guanyat.
Quants premis han recollit vostès, doncs?
Gràcies al marcador que ha sortit dels números. Sí, sí, sí.
Gràcies als organitzadors de la Lliga, sí, per haver organitzat la Lliga. Sí, 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 no, sí.
Gràcies als que arreglen la gespa.
A l'àrbitre del bar.
Jo estic esperant un tio que digui, escolta, jo m'ho he guanyat jo, i no dec res a ningú. Gràcies a ningú.
Això es va donar aquest any als Globus d'Or. Ara, de memòria, no et sabia dir el nom de l'actriu, però va dir que va donar els agraïments a tothom, no se'n va deixar ningú.
També em sona, i ara no sé.
No em surt el nom de l'actriu, però va dir gràcies a mi per la feina feta.
Sí. Gràcies a mi per la feina feta. Bueno, està bé. Sí, està bé. Escolta, hem vist tot un seguit d'actors de Hollywood amb un pin vermell. Què volia dir aquest pin?
Aquest pin és la seva manera de mostrar el seu suport i la petició d'un alto de foc a Gaza. Hem de recordar que, a més, aquí és especialment significatiu perquè tot Hollywood és molt jueu. Hi ha una comunitat jueva molt important i, per tant, és una de les coses que també s'ha criticat prèviament a la gala, de que no s'estava gens crític amb la posició d'Israel a la franja de Gaza. I aleshores, que aquests actors es pronunciïn, actors i directors i altres professionals de la indústria, es desmarquin i es destaquin demanant l'alto al foc a Gaza, és més important i més significatiu del que podem veure des d'aquí d'Europa, que potser hi ha una opinió més generalitzada de condemna a aquests atacs. Allà és molt complicat, a més saps que estàs condemnant una cosa que molts dels directius dels membres de l'acadèmia en formen part, i per tant fa uns mesos van fer un manifest signat demanant aquest alto al foc, però no van voler perdre l'oportunitat d'anar també als Oscars, que és l'espectacle del cinema més televisat, i dir, escolta, que de debò que jo penso això.
Bueno, hagués estat bé que alguns hagués explicat, evidentment a la transmissió suposo que de RAC1 es va fer, però a la televisió no es va fer referència a aquest pin, i bueno, veies un pin.
No
sabies exactament de què es tractava, per tant potser...
S'ha explicat més a xarxes, tens raó.
Ja, per això dic que ni on vaig seguir jo la cerimònia, que era Movistar, tampoc que jo recordis es va fer capaçment a aquest pin, que entre d'altres el portava el guanyador de la nominació a millor actor. I dit això, el que dèiem, ni Robot Dreams ni la Societat de la Nieve se n'han portat res. Com s'ho han pres, Maria, això?
Doncs mira, s'ho han pres molt esportivament. Hem de dir que els dies previs a la gala, tant el Pablo Berger com el Juan Antonio Bayona i el seu equip ens anaven dient, no passa res, nosaltres som conscients que aquest any és molt complicat i que no sonem com a favorits. Hem d'entendre que hi ha tota una política al darrere d'aquests premis, i per tant, fent números de vots, etc., creiem que no... Que no ens en sortirem, però l'important i el premi és haver arribat fins aquí, i es va confirmar la previsió, i ells van seguir amb aquest bon estat d'ànim de dir, mira, s'acaba un viatge i estem tranquils i satisfets amb la feina feta. De fet, en parlava el Bayona a les 7:50, em sembla, hora catalana, que sí, era just quan arribava a la Spanish Party, a la festa que es feia al telefèric, i ens comentava això.
Y bueno, ya sabíamos que era complicado, ¿no? Guañar. Si guañaba la Sociedad de la Nieve era una sorpresa. Y ha estat molt bé, estic molt content. Tots els comentaris que hem rebut, notaves l'aplaudiment de la sala, ha sigut molt maco quan ha sonat el nom de la Sociedad de la Nieve, i estem satisfets amb la feina feta.
Ha sigut fluixa, eh? Per això la gala aquesta.
L'ha vist?
Sí, bueno, m'han comentat.
No, m'han comentat, no. Mira, para un moment, no, para.
És que clar.
No. L'ha vist o no l'ha vist? A mi m'han comentat, és com, no, jo... Sí, sí, a mi
diuen, no els hi contesto res més. Vagin dient, dient,
que...
dient.
Va, m'han dit, vostè fa... Exacte,
he vist.
Com Jordi Pujol aquí. Diuen. Vostè l'ha vist o no l'ha vist?
He vist.
Vale.
He vist el que em comentava. El tio que em comentava, bé, no m'ho va dir per telèfon ni res. M'ho va dir de persona i l'he vist així de cara a cara, diguem, i m'ho ha dit que ha sigut fluixa, perquè aviam ha sortit un nino a cantar, un tio despullat i
com
tal,
un
però
nino,
això...
Un nino a cantar? Quin nino?
Un ninot, bueno, del Ken aquest. Mm. Ken allà a cantar, sí, de Ryan Rosa...
Sí, no ha sortit un nino, eh? Mira, és un actor fent de Ken.
Com l'impacte d'un tio fotent una hòstia al presentador, això no ho superaràs.
Venga,
mai. A Will Smith allà ho va clavar. Mm. I això ja no ho superaràs.
Sembla que el Will Smith no pot tornar fins al no sé quin any,
2036,
2036
crec.
Té l'entrada prohibida.
Impacte, que se'n recorden.
Sí, sí, que va ser un impacte, sí.
Sí, 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 sí.
A veure, que podem saludar aquesta hora quan són 8:45 del matí, novament a Juan Antonio Bayona. Juan Antonio, de nou bona tarda.
Sí, otra vez.
Bon dia.
No sóc el Juan Antonio, sóc el...
Ah, no?
Sóc el seu hermano gemelo, el Carlos.
El Carlos.
Ah.
Bueno, tampoc tinc res a explicar, eh? O sigui, ja no hemos contado todo. Ja ho hem explicat tot, del drecho del revés.
Que, per cert...
No ho ha explicat el meu germà, vull dir...
Sí, deixa'm preguntar-li a la Maria, que quan ha entrat el germà l'han aplaudit com perquè es pensaven que era ell, no? Sí, com que són bessons...
Sempre es confonen.
Ha sigut un dels moments surrealistes de la nit, eh? Perquè estava tothom molt nerviós al telefèric Barcelona d'aquí a Los Angeles esperant que arribés al Bayona. Ha començat a moure's, però tu imagina't, desenes de periodistes embogits de per fi arribat, podem tenir la Decla, i al cap de bastanta estona ens han dit no, és que no és el... És el Carlos, és el seu germà. Ha sigut boníssim, perquè de debò que la gent estava molt nerviosa per recollir aquesta decla, perquè estava molt esperada.
Sí, sí, ha entrat i li hem fet un aplaudiment, escolta, amb una ovació, sí, sí. Ovació tancada. Eh? Maria Cusó, moltíssimes gràcies, fantàstica feina.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. Sí, vés a donar un tom, vés a donar un tom ara. Ara vigila, vigila la cartera. Perquè...
Home, vés a Universal Studios, no?
Sí, no sé.
Sí, i avui vull anar a Warner.
Va, vinga, doncs vinga, aprofita que, mira, el pobre Ramos ja amb el vestit...
Sí, ja ha pillat
i ja diu que torna amb el vestit, saps? Tu fes-te la longuis, tu fes-te la despistada. Saps? No m'ha arribat el missatge...
Exacte.
Saps? Tu despista't i perd...
Han anul·lat el vol, què sé, tu inventes coses.
Pots perdre una setmana per aquí i tot i això tant, que tens. Vull dir que estupendo.
Bueno, no acabo de veure.
Bueno, tu mateixa. Maria, gràcies.
Una
tot això, Miriam Díaz, estàvem pendents d'una última hora, bueno, última hora ja fa estoneta, perquè ja fa d'una hora, d'un accident a Esplugues de Llobregat.
Sí, un autobús de la L10 de l'empresa Rosambús de Baix Bus, que ha caigut pel forat d'unes obres pels vols de les 2:00 PM. Allà hi tenim la Carolina Gramunt. Carolina, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, quina és l'última hora?
Doncs acaben de treure, no han acabat de treure l'autobús, però estan ja començant a fer la retirada d'aquest autobús després de les hores que porta aquí.
I tenim balanç de ferits? Quanta gent anava en aquest autobús?
En aquest autobús anaven 25 passatgers, d'aquests 14 el SEM els considera ferits, un d'ells crític, un greu, i la resta es troben entre lleus i menys lleus.
Molt bé, i sabem què ha pogut passar?
Doncs encara no tenim confirmació oficial, el que ens parlen els veïns que l'autobús ha perdut el control, no se sap encara si és perquè ha punxat una roda i el no haver edifici, sinó tenir la mala sort de tenir el forat al costat, doncs ha volcat.
Perquè això són les obres d'un aparcament, no?
Sí, exacte. Està aquí tota l'esplanada està d'obres.
Carolina...
Gramunt,
gràcies per acompanyar-nos.
Moltíssimes gràcies.
Bé, estàvem pendent d'avui també d'aquest 20è aniversari de commemoració per les... recorre les víctimes dels atemptats de l'11M. Un aniversari que no ha deixat indiferent perquè, per variar, la classe política s'ha mostrat dividida i encara molts, encara, recordant i reiterant i repetint que la porta o la via de que va ser ETA no està tancada.
I això que està jutjat i rejutjat, però
partits... I han passat 20 anys.
20 anys, sí, sí. Partits i associacions de víctimes han homenatjat a les 193 víctimes de la massacre en una desena d'actes diferents. En la commemoració institucional, el rei Felip VI, Pedro Sánchez, i el comissari europeu Margaritis Esquinas han fet crides a la unitat.
Una fecha que desde entonces nos une nos une en un recuerdo íntimo y público. Memoria, verdad, justicia y reparación. Estos son los principios de esa dignidad. El terrorismo no nos puede dividir. Al contrario.
I en un acte a Totxo, el president d'una de les associacions de víctimes, que es diu 11M, Eulogio Paz, ha criticat precisament les administracions del PP per ocultar el jihadisme.
¿Por qué ese afán, 20 años después, en ignorar el terrorismo yihadista, seguimos viendo hoy día cosas que nos causan estupor? No nos sorprenden, porque forman parte de esa ocultación y ninguneo al que hemos estado sometidos.
El PP ha evitat avui també assenyalar el terrorisme jihadista com a autor de l'11M. Fins i tot la popular Cuca Gamarra ha fet un pujol, allò d'avui no toca.
Comparto absolutamente que hoy no es el día para que se dediquen a atacar a quien en aquel momento estaba al frente del gobierno de España y con ello a todos aquellos que tuvieron que afrontar esos días.
El llavors president del govern espanyol, José María Aznar, continua defensant la gestió que va fer dels atemptats. En un comunicat de la FAES, Aznar manté que mai va tenir cap document sobre la taula que descartés l'autoria d'ETA.
Allò que dèiem, que encara, encara alguns defensen, entre ells José María Aznar, que la via d'ETA continua oberta. Bé, dit això, deixeu-me saludar en Martí Oliveres. Martí, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Hola.
Les pluges... Un aplaudiment pel Martí
Oliveres.
Les pluges generals d'aquest cap de setmana, doncs, no sé si ha fet guanyar alguna gota a les reserves dels embassaments o estem, si fa, no fa igual.
Alguna cosa. Per aquí es comença. Evidentment, no sortirem d'aquesta situació de sequera, però sí que hi ha hagut un petit repunt. Per exemple, Sau, aquest embassament que ens fixem tant amb ell, doncs mira, ha passat de l'1,2% abans de ploure a gairebé el 3%.
Oh, que bé, mira, és un quina alegria, petit... quan no parava de ploure, quina alegria aquest cap
feia,
de setmana.
En alguns casos, a molts punts de Catalunya, feia un any i mig que no plovia d'aquella manera, i l'últim gran episodi va ser el 15 de setembre, com a mínim al conjunt del país, però comarques de Girona i Barcelona, que hem estat molt castigats amb aquesta sequera, les conques internes, realment els rius com el Ter, el Llobregat, el Besòs, van multiplicar el seu cabal la tarda de dissabte, però això sí, va ser una onada. Evidentment, després hem tornat a estabilitzar el nivell.
Trepitjant merda.
Tant com això tampoc, però ens hem de recuperar i pensar en un altre episodi, que de moment, mirant mapes, no es veu un episodi.
Sí, perquè he vist que la setmana ja, diguéssim, que anem a temperatures en ascens.
Sí, en ascens i sense perspectives de pluges importants. Això sí, aquesta tarda hem tingut algunes tempestes realment espectaculars al nord d'Osona, amb una calamarsada molt forta a Torelló, a Manlleu, imatges com si hagués nevat en algunes poblacions. L'altre dia no hi va nevar i sembla que hi hagi nevat avui. Per exemple, al Museu del Ter de Manlleu, una foto que us ensenyo, que realment doncs, molt bonic,
sí,
molt bonic, malgrat la intensitat de la pluja.
No, un test.
El Museu del Ter, a Manlleu.
No, no he estat mai, aquí.
Bueno, no diguin que t'expressi, també.
No he estat.
No, dic, aleshores, per què diu que he estat si no he estat?
Jo he estat a Manlleu, que hi ha un d'allò que fan uns donos molt grans. Una cosanteria.
No, aquests ruixats compta perquè han arribat al Maresme. Ara plou, o almenys fa pocs minuts, vèiem que plovia amb molta força a Mataró, a Òrrius, la zona d'Argentona, al nord del Maresme, i també ha arribat fins a la mateixa capital. Ja marxa mar endins, en canvi, aquí a Barcelona, fixeu-vos, quin cel més blau. Aquesta tempesta ja s'acaba, però la tarda pot portar algun ruixat més a les comarques del nord, i en canvi, a Ponent i al sud, aquí, ventada molt important de mestral, amb sol, i això que deies, Toni, sense perspectives de pluja, d'aigua important.
Quina llàstima.
Els pròxims dies. I només hem omplert una miqueta el de sal i para de comptar, i ja està.
I para de comptar.
Quan s'ha omplert, això?
Mira, el que dèiem, de l'1% a gairebé el 3%.
Misèria.
La llosa al cavall, clar, i el que miràvem, sobretot del sud, Siurana, no hi ha manera. Aquella pluja va passar molt de llarg del Priorat.
1%, amb tot el que ha plogut. Ha plogut 3 dies seguits i 1%.
No, 3 dies seguits. Ara plourà 100 vegades més per omplir 100 vegades més, S'omportarà tot... Necessitem un aiguat, allò, que sigui que s'omporti... Zona catastròfica. O sequera o zona catastròfica.
També li diré que la part bona és que ha nevat molt al Pirineu de Girona i a l'Alt Berguedà, i això és conca del Ter i el Llobregat. Llavors hem d'esperar unes setmanes que aquesta neu vagi infiltrant, i això és una resposta del degel a la primavera, que el tindrem. Fins ara no hi confiàvem, i finalment tindrem aquest de gel.
I Riudecanyes, el pantà de Riudecanyes.
El Riudecanyes està molt sec, també. Ara mateix la dada exacta no la tinc, però foix, tota aquesta zona del sud pràcticament sense canvis.
S'haurà de dir Riera de Canyes. Perquè...
Va ploure. Clar, va ploure molt pels sembrats d'hivern. Ha anat molt bé aquesta pluja a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona, a Ponent, però no va ser una pluja prou important per revertir la situació, com sí que ha passat una mica amb Sau, i veurem aquestes setmanes que vindran, aviam si fon, i després tenim una resposta. Però hauria de ploure molt, potser 4, 5, 6 episodis com el d'aquest dissabte, repartits per tot Catalunya, i això és poc probable que passi. La bona notícia és que ens dirigim cap a la primavera, i és una oportunitat climàticament, perquè sabeu que és una estació plujosa a les capçaleres dels rius de Catalunya, i per tant veurem, però podria ser doncs, que els xàfecs ajudessin a apaivagar una mica la sequera.
A veure.
Martí Oliveres, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Què passa amb Kate Middleton?
Ara, què passa?
Què ha passat amb la fotografia que teòricament ella ha retocat i ha demanat disculpes? Què passa amb ella? Què passa amb la família real? Totes aquestes i d'altres qüestions, tot seguit amb Marc Serra.
RAC 1. Et preocupa el futur dels teus fills?
Multiplica les seves oportunitats a la Salle Bonanova, un centre amb grans instal·lacions, professorat en contínua formació i el millor equip humà.
Visita la web de la Salle Bonanova i consulta la informació pel proper curs.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes? Ocasión
Plus. Quan el teu veí gespa artificial vegis instal·lar, a Césped Solución has de trucar. Césped Solución, líders en gespa artificial a Catalunya. 902-481-483. 902-481-483. Més informació a céspedsolucion.es.
Estrena Ford aquesta Setmana Santa amb Ford Covesa.
Ford Puma ST Line X per 19.500 euros.
Ford Kuga híbrid endollable per 199 euros al mes.
Amb etiquetes Eco i Zero.
I molt més amb el millor finançament.
Troba el teu Ford a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Vida. Risc. Cobert. És molt senzill assegurar-se amb Helvetia. Simple, clar, Helvetia. Si busques inspiració, prova a conduir la gamma SUV de Kia. Disseny i tecnologia de la mà. Gamma SUV de Kia. També disponible en versions híbrida, híbrida endollable i 100% elèctrica. Amb condicions especials fins al 25 de març. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Descobreix el que t'inspira.
Arriben els dies bojos a Grup Les Sets. Del 13 al 16 de març, encén la teva emoció amb un descompte de fins a 8.000 euros. Entrega en 24 hores i el teu cotxe assegurat. Estoc limitat en liquidació. No deixis escapar aquesta oportunitat. Recorda, del 13 al 16 de març t'esperem a SEAT Badalona.
Estàs pensant a fer obres a casa? Vols renovar la cuina o el bany? Vine al Magatzem, plaça Tetuán 24.
Som al centre de Barcelona, on en 600 metres quadrats trobaràs la més gran exposició de gres, ceràmica, aixetes, mobles de cuina i bany i tot tipus de material de construcció.
Al Magatzem, a la plaça Tetuán 24, et farem la reforma de la casa amb rapidesa i a preus excepcionals.
Vine al Magatzem, plaça Tetuán 24.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024 a Catalunya, arriba amb la seva innovadora tecnologia per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques. Wow!
Arriben els Wall Days de Mercedes-Benz a Quadis Autolica. Els dies 14, 15 i 16 de març, aprofita els descomptes de fins un 25% en tots els models Mercedes-Benz amb vehicles de gerència, cortesia i quilòmetre zero. Aprova't als nostres centres de Barcelona, La Maquinista, Sant Cugat, Sant Boi, Tarragona i Reus. Wall Days, 14, 15 i 16 de març, a Quadis Autolica.
Passa't a la conducció 100% elèctrica de Mercedes-Benz amb els subcompactes EQA i EQB. Descobreix els 559 quilòmetres d'autonomia elèctrica de l'EQA o l'ampli espai amb fins a 7 places de l'EQB. Consulta les nostres ofertes i descobreix tota la gamma del teu concessionari.
LG Barcelona, concessionari oficial Mercedes-Benz. Passeig Sant Gervas i 39 i Passeig Bonanova 13.
RAC 1. Tots som 1. Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Un minut, arribarem a 4:45 de la tarda. Ja fa dies que Kate Middleton, la princesa de Gal·les, és centre d'atenció. Les raons són diverses, una operació misteriosa i mai confirmada, la seva desaparició de l'agenda pública, i quan semblava que les aigües es calmaven, un altre escàndol l'ha col·locat a la primera pàgina. Les agències d'imatges més importants del món s'han negat a publicar una fotografia on apareix amb la seva família perquè afirmen que està manipulada. Entrem en matèria amb Marc Serra. Marc, bona tarda.
Bona tarda, ho afirmaven aquest matí i se'ls ha confirmat aquesta tarda. Pot semblar un tema menor, però la veritat és que el Regne Unit és un autèntic escàndol perquè qui proporciona aquesta fotografia manipulada, ho podem dir així, és el propi Palau de Kensington per felicitar el Dia de la Mare. És a dir, que la fotografia que s'ha penjat i hem vist tots, també la teniu a les xarxes socials, és una fotografia oficial, però retocada. El que ha passat és que agències com Associated Press, Reuters o France Press, les més importants del món, han vist que està manipulada i s'han negat a distribuir-la. El cas és estrany perquè aquest matí ens hem llevat pensant que s'havia retocat una màniga de la seva filla Charlotte, que és la que està situada a la dreta, però a mesura que van passant les hores s'han anat trobant altres incongruències de les que ara parlarem. I atenció al gir de guió, perquè hem viscut fa unes hores una situació estranyíssima. La pròpia Kate Middleton s'ha disculpat per l'edició de la fotografia, dient que ella, com a fotògrafa amateur, doncs també ha volgut posar-se dins del món de l'edició, la qual cosa encara afegeix més confusió a tota aquesta història. Aquest matí, indignació no només a Anglaterra, sinó a la tertúlia de la Griso, on exigeixen saber què ha passat a la princesa.
¿Pero creéis que los reyes tienen derecho a privacidad? Respecto pero, a su estado físico. Es que yo niego la mayor. Pero,
claro.
Yo creo que ella no tiene derecho a privacidad, lo siento decir, pero...
El rey no es una persona cualquiera, el rey es
ni los reyes,
tiene unos derechos y unas obligaciones.
¿Claro? Ni los reyes, que al final, si son democráticos, son parlamentarios, como es el caso de Inglaterra y España, no mandan nada, porque no mandan nada, pero viven a costa del contribuyente.
Claro.
Pero
y eso te obliga a dar información sobre
tu estado de salud. Pero eso también es extensible a los que viven a costa del contribuyente. Es decir, los políticos, exacto, los funcionarios, no hay vida privada más allá de la alcoba. Y eso algunos no lo acaban de entender. Con dinero público no se juega.
Aquest és un altre debat, eh? El que passa que els anglesos, des del mes de desembre, no us explicarem que no saben ben bé què passa amb la princesa de Gal·les. Parlem amb un fotògraf a qui li han demanat que analitzi la fotografia, perquè ara estàvem comentant a micròfon tancat el que segurament us haurà passat a molts, que heu vist la fotografia aquest matí, heu pensat, mira, quina família, i aquí us heu quedat. Però resulta que hi ha més elements d'edició i de manipulació dels que sembla a primera vista.
Et mires la fotografia i no,
bueno,
no si no ets
veure,
un professional, no acabes de veure quins són els errors.
No, per començar ens ajudarà el corresponsal de La Vanguardia a Londres, si és el Rafael Ramos. Rafael, bona tarda.
Bona tarda.
T'ha passat com a nosaltres, o tu, que ja tens un ull avesat a aquesta família, has vist que aquí hi ha alguna cosa rara?
No, jo originalment no he vist gaire raro, havia pensat que era una foto normal, no retocada, i no em vaig fixar moltíssim, però no vaig pensar ni tan sols la possibilitat de que estigués manipulada. Semblava una fotografia amb el propòsit de mostrar al món i als britànics que Catalina està bé, està molt guapa i està molt maca.
Circulen teories de tot, n'hi ha algunes que podeu trobar a Twitter, que afirmen que la fotografia ni existeix. És a dir, que s'ha fet tota amb intel·ligència artificial. Exacte. Que la fotografia no existeix.
Són trossos.
Són trossos enganxats l'uns amb els altres i per això no hauria quedat com sembla que ha quedat. No sé en quin punt a Anglaterra, a Londres, esteu en aquesta teoria.
Bueno, hi ha teories de conspiratives ja de tota mena. També hi ha la teoria conspirativa de que Catalina ha estat segrestada per extraterrestres i visca ara a Júpiter o un altre planeta, no? Però la més perillosa és la teoria de que el problema no és la seva salut, o no tan sols la seva salut, sinó també pot ser l'estat del matrimoni, perquè no porta en ell a la foto en qüestió.
Sí, senyor, ben vist.
Jo crec jo penso que no és així, no? I després hi ha ara, de fa mitja hora, unes altres imatges agafades a la sortida del Palau de Windsor, i en aquestes imatges està la Catalina amb el Guillem dintre d'un cotxe, bueno, camí ell d'un acte de la Commonwealth, d'un servei a l'abadia de Westminster, i ella d'un esdeveniment privat. Però hi ha aquesta foto que mostra o pretén mostrar precisament que estan junts i estan bé, perquè això ha preocupat una mica el Palau, que aquestes teories, no?, de possibles problemes al matrimoni.
Jo hi ha una cosa que no entenc, és a dir, si ell admet, mira, ho he fet a casa, m'he entretingut amb el Photoshop, ho he fet malament i ho he publicat, que ara en parlarem, perquè tot això evidentment sí. Té uns canals, però per què Kensington Palace no diu, val, d'acord, teories de la conspiració fora, publiquem la foto original i veureu que aquí no hi ha problema. Això com ho expliqueu o com s'explica?
Sí, no volen donar cap explicació. Pràcticament diuen que la foto l'ha presa el Guillem, que és una foto privada familiar, que no és una foto oficial, encara que tingui una certa oficialitat per tot el context, però que és una foto de família improvisada i que ja va actuar com fotògrafa amateur. Però sí que és veritat que hi ha molt... I el secretisme ja és molt difícil de prolongar tant temps, no? Perquè ja fa 6 setmanes des de l'operació misteriosa d'una intervenció abdominal que ningú explica de què es tracta, i el món de les notícies 24 hores, de les xarxes socials i tot això és insostenible en aquest moment, aquest secretisme. Però sembla, la veritat, sembla que tant els en fa, que estan disposats a que un dia torni la Catalina després de Setmana Santa, com diuen, a un acte públic i sense explicar què va passar.
Jo que et llegeixo sempre les teves cròniques, explicaves fa poc que deies que la família real britànica hi ha més baixes que el Barça, i també sí. Deies que per la desaparició pública aquesta que estem parlant, que una intervenció abdominal pot significar qualsevol cosa.
Sí, pot significar... Bueno, no és el meu lloc especular, no? Però clar, es parla d'una histerectomia que insisteixen molt que no té cap a veure amb el càncer. Doncs seria, si és el cas, una histerectomia no cancerígena, no? Per altres qüestions, però també podria ser una operació de cirurgia estètica, per exemple, o altres coses. I precisament tot aquest secretisme alimenta aquestes especulacions. Sentint el que deien aquesta tertúlia que vas posar
sí,
fa una estona,
la Gris,
sí. Sí, sobre el dret o no dret dels royals. Claro, aquí el context va ser les circumstàncies de la mort de la princesa Diana a París, i el paper dels paparazzi en la persecució del cotxe i tot això. Això ha creat un ambient a la premsa britànica de moltíssima tolerància amb la privacitat dels royals, perquè una cosa així no torni a passar. I en aquest context s'explica per què no hi ha més insistència dels mitjans per demanar explicacions.
Tu que coneixes aquest context, en la família real britànica estem vivint en una situació semblant a altres pacients, diguem-ne, que hi ha hagut? És a dir, s'informa habitualment quan hi ha una visita al metge, una recuperació, o estem davant d'una excepció que feia temps que no es vivia?
Jo penso que quan, en el context de les malalties i els problemes de la reina Isabel i del duc d'Edimburg, hi havia, i fins i tot de Carles, no?, quan va caure d'un cavall i coses així, hi ha hagut moltes més explicacions que ara. Aquest secretisme d'aquests moments és una mica excepcional. Es pot entendre més, potser, el del càncer de Carles, que bueno, ja es diu que és un càncer i no volen donar molts detalls d'això. Però en el cas de Catalina és realment una mica sorprenent. Penso jo, i una mica excepcional.
Es va veure una fotografia d'ella, per cert, una fotografia que els mitjans anglesos no van voler publicar, que sortia pixelada, la va fer un portal nord-americà, i que deien, sí. Jo t'ho trasllado perquè entrem en sí. aquesta teoria de la conspiració, que sí. quan es despixelava podia ser que
semblava
no
fos la seva germana, no?
Exacte.
Sí. Sí, això s'ha parlat, però d'això pensa que tot això és especulació a les xarxes socials aquí. Cap diari ni tabloide, ni important, ni el Telegram, ni el Guardian, ni el Mail, ningú, ni tampoc a les edicions digitals, parla d'aquestes especulacions i d'aquestes coses. Tot és el món de les xarxes. Oficialment es respecta el que diu es fan preguntes, però es respecta la decisió del Palau de no donar més explicacions.
I ara aquest buit de poder, explicaves que l'aprofita gent estranyíssima, com un senyor que es diu Gary Goldsmith, per posar-hi cullerada. Sí, qui és Gary Goldsmith?
Un tiet de la Catalina, que no té... un senyor de 57 anys, crec, o quasi 60, que no, bueno, que la seva fama és només perquè va anar a un concurs del gran germà dels famosos, no? I va durar 4 dies el programa, o 4 hores, no? I això se va acabar, però va cobrar una quantitat substancial de diners per això, i bueno, i només això,
I ara es dedica a xerrar per omplir aquest buit que ha deixat aquesta absència.
Clar, però és el que passa per això de les baixes de la monarquia, més que el Barça contra el Nàpols demà, és que bueno, la Camila està fent tot el que els altres no fan,
Bueno, és el pal de paller ara, imagina't, o sigui, ara la monarquia britànica...
Sí, però va demanar descans, que sí. Portava 12 cites oficials, sí. I estava rebentada.
Unes vacances també.
Estava rebentada.
Clar, no, clar, té 74 anys, tampoc està per anar cada dia a un desveniment públic, no?
Rafael, moltíssimes gràcies, una abraçada.
A vosaltres, un plaer, com sempre.
Adéu-siau. A veure, agafem-nos tot la fotografia, sí. La teniu penjada a les xarxes, sí. Hem demanat l'opinió d'un expert perquè ens ajudi a entendre com s'ha pogut fer aquesta fotografia i què creu que està manipulat. És el fotògraf i fotoperiodista Ricard García Vilanova. Ricard, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui al matí t'he trucat perquè m'expliquessis una miqueta com ho veies, i jo m'he quedat molt parat perquè m'has dit, hòstia, li he fet un cop d'ull, i a cop d'ull jo ja he vist que això estava manipulat. Per què tan ràpid?
Vull precisar també que quan jo l'he vist, evidentment, ja venia amb l'opinió de fet de que aquella fotografia ha sigut tirada de les principals agències de notícies, no?
Sí.
Llavors, bueno, hi havia coses que es veien a simple vista, no? Com el tall de la màniga, la mà, tot això, que es veia que no, que estava com retocat, no? Però al marge d'això, a mi el que m'agradaria sobretot és fer un parell de reflexions. Una és, evidentment, aplaudir, no?, la feina de les agències amb el ràpid que han sigut per retirar aquesta imatge, no? Perquè, evidentment, una de les coses que no es poden fer mai és utilitzar imatges que no siguin reals, no? I ara, amb el terreny de la intel·ligència artificial, entrem en una nova dimensió que encara no té una llei, ni té, encara està molt determinat com arribar a tot això, no? Però jo per focar la credibilitat, diguem, estava entredit, no?, del que seran les notícies en el futur, perquè ja ho estem veient, no? Llavors, que el fet que les agències principals no s'enfrentin a la corona britànica i retiren aquesta foto, jo penso que és un pas important, no? Mm. I després l'altra reflexió també per mi és que l'espai, no?, que tot aquest debat ha tret, pues, notícies importants, com per exemple el que està passant a Gaza, no?, que és impressionant que hi hagi tots aquests debats, no?, sobretot a Anglaterra i a altres llocs, no?, i que coses que realment són importants, no?, a nivell nacional o internacional no suscitin aquest interès de l'opinió pública.
Bueno, aquest debat també se suscita perquè entrem en un món, com deies tu, que ja no sabrem a Gaza o a Anglaterra què és veritat i què no és veritat. Aquest també és un dels interessos del tema, no? Però jo et volia preguntar, tu em mencionaves la màniga, ens han fet fixar amb el terra, fins i tot es diu que l'arbre que hi ha al darrere està massa verd per l'època que és. Tu què hi entens, el més flagrant d'aquesta fotografia, què creus que és?
Per mi, lo de la màniga, de totes formes, jo no sóc un expert en tot el que sóc, jo sóc fotògraf i els meus coneixements, diguem, passen pels coneixements d'un fotògraf perquè, entre altres coses, com tu has dit abans, soc fotoperiodista. Mm. I una de les coses que sí que no podem fer mai és utilitzar aquest tipus d'eines per canviar el que és o alterar la realitat, no? Per exemple, el cas més flagrant que hi ha és el de Steve McCurry, no? Que no sé si el recordeu, és un fotògraf de Magnum, que en un determinat, doncs, les seves fotografies van saltar a l'opinió pública perquè ell havia retocat, doncs, com 7 o 8 elements de les diferents parts de la fotografia, o no una de vàries, per millorar la imatge, no? Llavors, clar, això és inadmissible. O sigui, és admissible si tu ho expliques dintre d'un pot de foto i dius que és una fotografia o interpretació de la realitat. Però és inadmissible si tu vens aquesta fotografia amb una agència de notícies o la intentes utilitzar com per il·lustrar una història o una notícia, no?
Tu parlaves de la llum. Què veus estrany en aquesta fotografia?
Bueno, per mi la llum és una mica estranya. La llum està, sobretot, la pell. Clar, és que sempre hi ha falta veure la fotografia d'alta resolució. Jo no l'he vist, perquè tampoc no tinc accés a aquesta imatge d'alta resolució. Però jo crec que el que es tindria que, evidentment, analitzar o veure seria amb el RAW, si és que existeix el RAW d'aquesta imatge, que potser no existeix, a la millor està fet amb un telèfon, no ho sé, o veure la fotografia en definició, amb altra definició, no?, per poder veure, evidentment, doncs, aquest tipus de coses, no? O sigui, per exemple, una de les coses que hi ha molt, o que és molt evident és quan la pell, doncs, es passen aquests filtres, no?, que desapareixen les arrugues, desapareixen, no?, o la llum que es crema la imatge, no?, tot aquest tipus de coses que s'altera la realitat. Però també és un debat interessant des de la perspectiva de que les limitacions que tenim els fotoperiodistes, per exemple, d'alteració d'imatges, passen moltes vegades per punts de vista, diguem, subjectius en funció dels mitjans o dels propis concursos dels quals presentem aquestes imatges, no? O sigui, que pot ser que a un moment determinat un concurs o un mitjà t'admeteixi unes coses i el mateix mitjà o el mateix concurs o un altre et digui que aquestes coses no es poden utilitzar dintre del que és l'entorn.